pues gracias por la presentación, siempre es excelente, oportuno, central, conferencial, central desde el punto de vista. Y también muchas gracias de sinceramente por haberme convidado. Parlar avui del que és un esdeveniment cabdal de la història baix medieval o l'inici de la modernitat a Catalunya, que és la Guerra Civil. La Guerra Civil, que com ha estat dit amb exactitud, es va desenvolupar del 1462 al 1472. Però hi ha una explicació, podem dir que clàssica, del tema. Ens centrem en primer lloc en quines van ser les causes que hi van conduir. En segon terme parlarem del desenvolupament del conflicte bèl·lic armat, molt per damunt, i dedicarem una tercera secció a donar compte de les conseqüències que van ser de moltíssim relleu. Mireu, des del compromís de Casp, des del 1412, a la Corona d'Aragó regnava una casa castellana que era la Trastàmara. Aquesta circumstància havia conduït la mort, sense descendència, del rei Martí l'Humà, el 1410. El seu fill, Martí el Jove, havia mort arran de la batalla de Sant Luri, les arenes fardes, per l'intent de controlar de vegada per totes els irlandistes sars. Per tant, s'ha de saber que van pagar un peatge fortíssim per aquest intent de control d'una illa de la Mediterrània Occidental, que va ser l'estancament de l'Inestina. La figura de Benet XIII, del Papa Luna, la família aragonès del Luna, que acabaria de Peníscola, va ser decisiva perquè es muntés una assemblea de compromisaris, de tres compromisaris per regne, de cometes, que havia de decidir qui succeiria Martí l'Humà, el que finalment acabaria sent el darrer comte de la casa de Barcelona. L'elecció de Casp va venir viciada pels interessos aragonesos i valencians i sobretot per l'actuació d'una persona que posteriorment seria canalitzada, un dominic de nom Vicent Ferrer, que no s'ha d'oblidar que era compromisari a Casp, així com ho era el seu germà Bonifaci. Per ser escollit monarca a cas calia no només tenir la majoria dels vots, entenem-se un mínim de 5, el que hi havia com a 19 compromisaris, sinó que, com a mínim, havia d'haver sortit un vot de cada regne. És a dir, que si haguessin sortit 3 vots aragonesos i 2 vots valencians per votar Ferran primer, el d'Antequera, no hauria estat suficient. Va caldre un vot català que va ser emès per Bernat de Gualdes, un membre de la ciutadania honrada de la ciutat de Barcelona, decididament antiorgerista. Un altre gran candidat de cas, n'hi va haver fins a 5 o 6, depèn de com es miri, era el comte d'Urgell, Jaume d'Urgell, que el trobarem amb posterioritat. Bé, Ferran el d'Antequera, conegut amb aquest nom perquè havia guanyat aquesta plaça malaguenya als mogrins musulmans, és qui a partir de 1412 és el comte rei de Catalunya Aragó. Tindrà un regnat breu, molt curt, haurà aconseguit ser rei gràcies als diners de la seva muller. Les mullers dels Trastàmares sempre van ser molt importants, i en veurem en la cosa de la guerra sigui una altra d'aquests casos. Estava casat Ferran primer amb Elionor del Burquerque, coneguda com la rica Imbra, això que era sentit. I els diners de la seva muller, el fet d'haver posat l'exèrcit a la frontera entre els governs de Castella i d'Aragó, per pressionar el paper de Vicent Ferrer, el paper de la gent que gravitava al voltant de la cartoixa de Portaceu del camp del Túria, va ser definitiu perquè Ferran arribés en Torrentes. Ferran seria substituït per Alfons, conegut com el Magnànim. Alfons el Magnànim va ser qui va conquerir el regne de Marcos, una altra vegada en sang i en diners catalano-aragonesos. Ho explico perquè la historiografia castellana després ha fet d'això una empresa seva, amb la figura del gran capità Gonzalo Fernández de Córdoba, les famoses batalles i batalletes d'inici del segle XVI, Serinyola, Gaeta, Garigliano, que havien de contra els francesos. I aquests territoris van quedar absolutament desmembrats i separats del cos català amb la creació del Consell d'Itàlia a mitjans segle XVI, en darreries del regnat de Carles, l'emperador Carles, i del seu fill, Felip II de Castella, el Prudente. Bé, Alfons va tenir un llarg regnat de l'any 16 al 58 del segle XV. Va morir sense descendència. De fet, era altament difícil que la seva muller, la Regna Maria, quedés embarassada perquè mantenien relacions a distància. Maria va ser deixada com a lloctinent de Catalunya mentre Alfons gaudia de les belleses de tota índole de la ciutat de Nàpols, amb diferents amants i amics pensades. Va morir en sense descendència legítima i el seu tron va ser ocupat pel seu germà Joan. Després d'aquest breu discurs inicial hem arribat, sense una mica, a la figura de Joan. Joan és l'únic rei, o com de rei, si volen, que té un àlies o un renom poc presentable. Cosa que ja informa una mica de quina ha estat l'opinió que ha merescut de l'historiografia romàntica i tradicional. És conegut com el descregut, o el sense fe. Val a dir que tenim altres reis, com Pere, que també l'anomenem el cerimoniós en detriment del punyalet, que va ser un punyal que es va treure per expulsar els privilegis de les unions aragonesa i valenciana, no? I també tenim alguns altres, que el cap d'Estopa, que no fem servir massa segons quins altres, de tota manera estem en minoria respecte a la corona de Castella, on hi ha el cruel, l'indolent, l'impotent, i tot un llarguíssim, etc., del qual doncs, no cal abundar aquí. Bé, Joan era lloctinent de Catalunya des de 1454. I molt important, Joan era rei de Navarra, perquè s'havia casat amb la reina Blanca, Blanca de Navarra, l'any 1420. El fet de ser rei de Navarra i lloctinent de Catalunya suposa que es trobem davant un governant experimentat, que ja des de la lloctinència havia emanat una política proclim als interessos de la busca i de les remences. Després veurem quins eren uns i els altres, o segurament ja ho saben, ho observarem una mica. I a més, i aquest és el punt que s'ha volgut clau, l'enfrontaven greus diferències amb el primogènit, Carles de Viana, el príncep Carles, que també era hereu del regne de Navarra. La situació, amb moltes conseqüències, a casa nostra, es va començar a enverinar a Navarra, perquè tant el rei com el seu fill es creien en dret a ocupar el tron de Navarra després de Blanca, l'esposa i mare, respectivament, que es va esdevenir el 1441. Per què? Perquè el testament de Blanca era un testament enverinat. Un testament un texto 20 10, deixant molt poc clares les opcions. I que deia, entre altres coses, que Carles no es podia titular rei de Navarra sense el consentiment del seu pare. Tenint en compte com estaven les relacions, era molt difícil l'obtenció d'aquest consentiment. L'acord entre pare i fill es va signar el gener del 1460, es coneix com la Concòrdia de Barcelona, i va durar molt poc. Pràcticament no s'havia assecat la tinta del document i havia quedat en paper mullat. Què va passar? Que el pare, Joan, volia que, per raons de política internacional, el seu fill es casés amb una princesa portuguesa, mentre que Carles tenia planejat de prendre per muller la infanta Isabel. La infanta Isabel era una germanastra d'Enric IV de Castella, que acabaria sent rei de Catalunya per la Generalitat. I Enric IV de Castella era un enemic declarat ja a Castella dels parents de Joana Enríquez, cèlebre, tristament cèlebre. Joana Enríquez era la segona muller de Joan II, la madrastra del príncep. Joan II s'havia casat el 1444, 3 anys després de la mort de l'altre. Bé, Joan Enríquez va convèncer, i Joan es va voler deixar convèncer, que el seu fill era deslleial. Va estar, diguéssim, el pare va ser acusat d'un crim de lesa majestat a causa d'uns documents falsificats per ordre de Joan Enríquez, que l'acusaven de mantenir contactes amb els enemics de la corona i de conspirar per obtenir el tron. El desembre del 1460, el rei, en plena celebració de Corts, va ordenar la detenció i empresonament del seu fill, el príncep Carles, perquè la història és certament duríssima i crua. La detenció va ser considerada immediatament anticonstitucional. Carles era el primogènit, era l'hereu del monarca, i es va produir un gran moviment de protesta a Catalunya que va conduir a l'alliberament de Carles. Paral·lelament, el regne de Navarra es van revoltar els de Monteros, els seus partidaris. I això va manar el rei, va manar Joan, a un autèntic carreró sense sortida que va tenir la seva màxima expressió en la capitulació de Vilafranca, de Vilafranca del Penedès, signada el 21 de juny de 1461. Aquesta capitulació de Vilafranca ha estat considerada com el triomf màxim del pactisme. Sí, per pactisme s'hi entén, o s'hi vol entendre, com algú ha fet, les prerrogatives de l'oligarquia i l'aristocràcia catalana per damunt de la mateixa monarquia i, per descomptat, dels estaments populars. I algú l'anomena la Concòrdia de Vilafranca, també. Però bé, perquè es van establir uns capítols, es pot anomenar capitulació entenent-ho en aquest sentit, de relació de capítols. La capitulació de Vilafranca reduïa al mínim, a la mínima expressió, el poder del monarca en benefici de Carles d'Aragó, príncep Carles. I recollia, evidentment, moltes de les aspiracions de l'oligarquia. I el seu rei estipulava que el rei no podia entrar a Catalunya sense permís de la Diputació del General o Generalitat. Carles quedava anomenat lloctinent general i reconegut primogènit. I Joan II perdia, de fet, i també de dret, la sobirania sobre Catalunya. En aquest estat de coses, el 23 de setembre de 1461 moria Tísic i sense fills, Carles. Hi ha algun cicle de historiografia que parla que ha enverinat per la seva madrastra. Aquest aspecte està per confirmar i ho estarà sempre, perquè hem de veure pas els documents que t'expliquin res, com tampoc sabem mai si Joan de Canyamàs a la llicida de 1492 actuava sol o no. Si no sabem moltes coses de l'assassinat de Kennedy, de Martin Luther King, de l'atemptat contra els empares per 4 dies, imagineu-vos amb el temps que hi ha hagut per silenciar, embullar, negligir alguns d'aquests aspectes. Bé, el febrer de 1462 esclatava la Guerra Civil. I una explicació tradicional com la que s'havia pogut fer als 50, als 60, als 50, als 60, si és que aleshores feia res d'estar a Catalunya, hauria negligit qualsevol altre aspecte. Hauria dit que la Guerra Civil Catalana és resultat directe d'un enfrontament entre el rei, Joan, i el seu fill, Carles, sota l'ombra d'una malvada, Joan Enríquez. Aquesta versió és avui insostenible per parcial, no perquè sigui incerta o falsa, sinó perquè és marcadament incompleta. A la Guerra Civil Catalana es va conduir un altre conjunt d'elements que feia molt de temps que es trobaven, alguns amb trajectòria secular, i que, arran de la mort de Carles i amb l'alteració que es va produir, van trobar la via idònia per expressar-se. La Guerra Civil és, doncs, conseqüència també de la crisi econòmica i social fortíssima que patia Catalunya al llarg del segle XV i que ja li havia fet perdre el seu paper preeminent en benefici del Regne de València, que com saben serà el motor de la Corona d'Aragó al llarg del segle XV. I aquesta crisi, prèvia a l'esclat de la guerra, posterior, encara molt més, però és prèvia, aquesta crisi econòmica i social se sustentava en diferents pilars. Un era la lluita entre la Viga i la Busca pel control del Consell de Cent de Barcelona. El Consell de Cent de Barcelona no només era l'òrgan municipal de la ciutat, sinó que dictava mesures de caràcter nacional, amb projecció cap a tot el país, perquè Barcelona tenia molts carrers, és a dir, molts llocs que estaven sota la seva jurisdicció, alguns molt llunyats, com per exemple Flix, que no és una idea, que n'hi ha Mas, no era Joan, també era un carrer de Barcelona, que n'hi ha Mas del municipi de Borges, a Maresme. Bé, o la Viga era el nom que s'autoproclamaven aquells que es consideraven els pilars, els fonaments, les vigues, el sosteniment de la societat. Era la ciutadania honrada, la burguesia enriquida, les grans oligarquies que tradicionalment havien controlat el Consell de Cent. El Consell de Cent tenia un organisme de deliberació format per més de 100 membres en representació de les diferents mas i tenia una cúpula executora, que és la caravanitat, marcada el ritme a seguir, formada per 5 consellers, que també procedien de cadascuna de les mas. Ciutadans honrats, mercaders, artistes, menestrals. Doncs bé, la Busca, allò que hi ha entre les Vigues, els encenants, el farciment, que era un altre nom que s'ha donat també a la Viga, representava els estaments que podem considerar menestrals, amb barreja d'algun mercader i d'algun professional liberal que podríem adequar a l'actual categoria dels artistes, a l'antiga categoria dels artistes. Bé, a inicis, final dels 40, inicis dels 50, es va crear el sindicat dels tres estaments i poble de Barcelona. Aquest nom de tres estaments recull mercaders, artistes i menestrals. I sota els auspicis directes del governador general de Saran de Requesens, el sindicat dels tres estaments i poble de Barcelona va aconseguir per primera vegada en la història del municipi de Barcelona tenir-ne el control polític. Ara, en esclatar la guerra, la Lliga ja l'havia recuperat. El fenomen, la lluita, l'armada per al control de la municipalitat barcelonina segueix la pena. I després hi ha una gran contenció impressionant, que és la lluita entre senyors i pagesos a la Catalunya vella, a la Catalunya al nord del Maragall. Aquest era un món d'una formalitat extrema. Els pagesos estaven sotmesos als mals usos. Els mals usos eren imposicions que constaven a les constitucions, que s'havien integrat al cos jurídic i legal del país i que, per tant, diguéssim que la noblesa les havia aconseguit posibilitzar, les havia aconseguit fer vàlides, si bé en un primer moment les havia aplicat simplement amb el recurs de la força. El primer d'aquests mals usos i el que va definir tot el conjunt de pagesos era la remensa. La remensa és una paraula polisèmica. La remensa vol dir que el pagès està escrit a la terra, la famosa gleba. Això l'hem sentit per nosaltres indrets. És a dir, que no pot abandonar la terra de la qual ha nascut. I està escrit, està afocat, sotmès a foc, o sigui, a residència fixa. Si vol abandonar la terra, ha d'arribar a un acord amb el senyor, pagar una quantitat de diners i aquesta possibilitat d'alliberament rep el nom també de remensa. D'això us dic que és una paraula polisèmica. La situació d'una pagesia seriosament constrenyida del marc feudal s'acaba d'explicar pels altres malgutes, alguns dels quals són realment escoixats. La cobusia. La cobusia deriva de la paraula cucut, cornut. Vol dir, com vostè ha explicat, que si la dona del pagès és sorpresa cometent adulteri, una part dels béns del pagès, normalment la tercera part dels béns mobles, van a parar el senyor. Encara que el dret, el mal ús de la cobusia, canvia segons quina sigui l'actitud que hagi adoptat el marit. Això no puc precisar perquè si no ho explicarem el que hem d'explicar, no estàs, però desgranat, tranquil·lat. Després hi ha l'intestia. Si el pagès ha mort intestat, pagès per la mensa, s'entén, ha mort intestat sense fer testament, una part dels seus béns també va a parar al senyor, perquè esclar, s'entén que no haver testat es produirà una fragmentació del domini que al senyor no li interessa pas. Després hi ha l'àrcia, derivada del llatí àrcium, cremar, amb el supòsit que el pagès se li cremi el mas o se li cremi alguna propietat, serà penalitzat per raó d'una negligència. Hi ha també l'eixorquia. Si el pagès de remensa és això, si el pagès de remensa mor sense descendència, legítima, tornarà també a rebre una imposició sobre els seus béns. I finalment encara hi ha la serva d'espoli forçada, vinculada a hipoteques, dots i que no cal estendre-s'hi. Bé, si ja tenim aquests malfuns legalitzats i incorporats al teixit jurídic del país, Tenim encara per afegir les anomenades consuetuds iniques o costums inacceptables que no estaven incorporats als textos legals però que tanmateix eren practicades. La més curiosa, la que recorda tothom, si més no l'alumnat no se la deixa mai, les proves és el famós dret de cuixa, el dret de pernar en castellà, i com surt en els documents, molt ben bonic, el ius primae nocte, el dret de la primera nit. El dret de cuixa, el senyor pot passar, si vol, la nit de noces amb la núvia i procedir a la seva desviació. Suposant que el pagès no hagi estat més ràpid. Tenir això també present. Sempre discuteixi que el dret era exercit o no. Mireu, a l'Aragó ho va ser fins al segle XIX. I en algunes contrades de Catalunya havia derivat cap a una altra fórmula que tendia a intentar assegurar el domini del senyor. Cap on havia derivat? Doncs els dos cònjuges esperaven estirats al llit, panxa en l'aire, i el senyor els passava caminant per la mona. Aquest extrem està documentat i és una derivació de la consuetud iniqua, teòricament abolida el 1486 a Guadalupe. Després hi ha el ius maltractant, el dret de maltracte, això és important. El dret de maltracte permet als senyors de tancar en una tàbaga, en una tina, en una sitja, els seus pagès de remensa, d'imposar-los i multes, d'empresonar-los, de castigar-los físicament. I si el senyor és alta justícia, com passava en Poblet, hi ha la justícia civil, hi ha la justícia criminal, vaig fent links que se'n diu avui en dia, condemnats a la pena capital, a la pena de mort o a la pena de vida que diuen els italians, per suspensió. Que pengi de l'alta forca fins que la seva ànima se separi del seu cos, un escarment seu i exemple per als altres. I tot això li tenia a dir amb una persona agenollada davant que acaba de ser condemnada a mort complet, 38 condemnes a pena capital, un tribunal eclesiàstic. Comentades ara més dita. Bé, el virus maltractant-li és interessantíssim per als senyors, perquè se la poden remetre, poden perdonar una sentència capital que ells mateixos hagin disposat a canvi d'una multa, d'una compensació econòmica del estil que creguin convenient. No? Doncs bé, si el dret de cuixa, el dret de maltracte no fossin suficients, hi ha el dret de vida. La dona del pagès ha de donar el pit, ha d'alletar els fills del senyor, si aquest així ho vol, i en preferència els fills propis. Evidentment, mals usos que graven la situació econòmica, consuetuds iniques, que són un autèntic atemptat, el que avui en dia en diem els drets universals de l'home, porten la Catalunya Vella a una situació de revolta que es manifesta per primer cop cap a 1380, aleshores amb caràcter simbòlic, s'aixequen foses, s'aixequen creus davant dels masos, s'escaven foses, i arriba a part de la primera generació revolucionària, i això arriba fins a la Guerra Civil Catalana, i aquí volia anar. La Guerra Civil Catalana per què comença el febrer de 1462? I no ho fa el setembre del 61, quan mor Carles, si el tema estava entre el rei i el príncep. Comença el febrer de 1462, perquè aquell hivern els pagesos de remensa anomenat de la muntanya, de la zona de l'espina dorsal de Catalunya, s'aixequen en armes contra els senyors, comandats per Francesc de Verdellat. Evidentment, la Generalitat, seguint els interessos de l'oligarquia i de l'aristocràcia, envia un exèrcit per sufocar la revolta pagesa i, d'una forma òbvia també, el rei, que fa encara no tres terços d'any l'han destrossat a Vilafranca, l'han expulsat com tinyó del país, veu l'oportunitat claríssima per tornar a manifestar-se una vegada més al costat dels remenses, fer servir la immensa força de xoc dels remenses i intentar recuperar la corona que ha perdut. Per això la Guerra Civil comença a l'hivern del 462 i no l'estiu tardor de 1461, així de clar. Bé, el febrer del 1462, aquest aixecament es produeix en concret perquè els senyors volen restablir els malduros que han estat suspesos temporalment per al fons del magnàtic. El fons del magnàtic ha dictat una sentència interlocutòria que anul·la els malduros, que temps després que prendrà Ferran II, Ferran el Catòlic, i els senyors tiren el dret, sabent que el rei és fora, sabent que o està fet fora, sabent que els pagesos no tindran el suport que han tingut, els volen reimposar. La cosa es complica definitivament quan Joan II pensa que no en tindrà prou amb el suport dels homes de Verdellat i busca l'ajut internacional. Aquest ajut internacional el troba en els veïns del nord, en la figura de Lluís XI, el rei de França. I l'any 1462, el mateix març del 62, Joan II hipoteca per 30 anys els comtats, diguem el senyor Salvany, Buclem, Benespí, Carcina, etc., en favor de Lluís XI, és el del cap de Bayona. El 1492, quan Ferran II rep l'atemptat de Joan de Canyamàs, que està a punt de costar la vida, el cronista Carbonell diu que va anar un fil d'aranya que el rei visqués, és a Barcelona per negociar amb els francesos el retorn dels territoris hipotecats. El seu pare 62, res de descobriments d'Amèrica ni de històries. Però va ser el desembre del 92, Amèrica, com sap tothom, que fins i tot les rates de clavegueres estan descobertes el 12 d'octubre, i ara senyoríssima del calendari patri, la patria del costat, llavors la cosa és estar allà perquè tot tornin aquests territoris. També aprofita per impartir justícia, i quan surt del Palau Real, un pagès no t'atempta contra la seva persona. Bé, tornem al 62. El rei es desentén de la capitulació de Vilafranca, entra a Catalunya, per Ponent, pren Balaguer, la capital històrica del comtat d'Urgell, símbol, autèntic emblema, i el 9 de juny les institucions, llegeixis Generalitat i Consell de Cent, el declaren enemic públic i el desposseixen directament de la corona. Això ja és un pas més enllà de la capitulació de Vilafranca. Ja està claríssim que és aleshores quan comença la Guerra Civil, quan els conflictes s'han anat solapant i ja formen un tot indestriable. El partit realista de Joan II serà sostingut per Lluís XI de França i l'exèrcit del comte Gastó, Gastó de Foix, encara a vegades es bruixeix a la universitat sentir col·legues anomenant Foix, si parléssim del paper, quan tracten d'aquest comtat pirinèric, no sé, de les Filipines, del comte del gestor de Foix, que és un gendre de Joan II i que ha estat declarat hereu de la corona de Navarra després de la mort de Carles. Hi ha al costat del rei el remences d'haver tallat, ajut incondicional. I també hi ha un ampli sector, no tot, però un amplíssim sector del partit buscaire, de la busca. Valors de la cort i algun altre nombre. A l'altra banda, tenim la burgesia de la vida, l'oligarquia, el Consell del Principat i també, és cert, un nombrós sector popular, sobretot de la ciutat de Barcelona, mogut pel mite, per la figura, per l'aureola que tenia el príncep Carles. Gairebé certificat. No es podés tombar-los de primera magnitud. Podem llegir també d'algun lloc que els sectors populars es mobilitzen per defensa de les Constitucions. La defensa de les Constitucions, el 1462, no crec que mogués ningú. No? L'altre cop seria el 1640, el barco de Saga, o seria a la vella de la Pinyó de Barcelona arran del 16 de juliol del 13 i del setembre del 14 en què estava aquí, que passaria en funció del que havia, perquè s'havia tenint després del març, no? Del 1717. Bé, aquí la defensa de la situació jo la posaria molt en entredit. Bé, el cas és que hem acabat les causes, no? Per cert, està controlat diàriament, no pateixo. Hem acabat les causes i, com veuen, o com suposo que hauran pogut entendre, són més complexes. Són simplement plurals, no singular. I això fa que el conflicte que es viurà durant 10 anys sigui extraordinàriament cru, sigui una guerra civil amb tot el pes de les dues paraules, que hi hagi canvis de bàndols, que hi hagi també una notable confusió ideològica, sobretot entre alguns sectors antireialistes, i tot s'hauria pogut acabar, tampoc sabem com, i hi ha prou feina de saber la història que va passar com per fent de ficció, si el setembre del 62 el rei hagués reeixit, perquè va assetjar Barcelona, va estar a punt de rendir-la, però a 1 d'octubre va haver de retornar el setge, sense haver-lo seguit el seu propòsit. Bé, tenim doncs la França aliada de Joan II, els remenses de Joan II, un ampli sector de la busca, un Joan II, què fa el Consell del Principat? Generalitat, Consell de Cent, doncs jurar fidelitat a Enric IV de Castella. Dic que la guerra civil es va fer en defensa de la terra, quan es va donar la corona a Enric IV de Castella, quan es va donar la corona a Pere de Portugal, quan es va donar la corona als angevins, fins aquí podríem arribar, arribarem, no sé, de quina manera es pot arribar a mantenir. El que passa és que tenia en compte que passava un total que faria la corona al final gairebé no tenia de legitimitat. Però bé, es dona Enric IV de Castella. El Consell del Principat assetja Girona sense èxit 2 vegades, és un dels famosos setges de Girona, no el Ferrari petitó de Sant Recorregut tota la vida, ell i la seva mare assetjats a la força de Girona, i el 23 d'octubre de 1462 té lloc, hi ha 3 batalles importants a la Guerra Civil, i una és la batalla de Rubinat. Rubinat és un castell a la Segarra, ja, que tot van de Noguera, aquesta visita molt recomanable, i el 23 de juliol en plena canícula, l'exèrcit de Joan II amb l'ajut francès destrossa literalment les hores de la Generalitat. Hi ha moltes famílies de diaris catalans que quedaran estroncades, que perdran la línia masculina en aquesta batalla, com ho recorden molts arbres genealògics. I l'octubre del 1462, amb el suport de l'arcabisbe de Tarragona, Joan d'Urrea, Joan II guanya la plaça de Tarragona, que ara la tindrà durant tota la guerra, tindrà un autèntic cap de port per anar fent falconades. I a més, el 1463 aconsegueix la segona ciutat de Catalunya, Perpinyà, i Cotlliure. Tanca un triangle que el permet recuperar del fracàs davant la capital, davant de Barcelona. Des de Tarragona encarregarà a un diputat, Bernat Saportella, que organitzi una diputació del general favorable a la seva persona, favorable a Joan. És a dir, que des del 1963 tenim dos reis, Joan II, des d'aquell al qual el conseller principal anava a donar la corona, i tenim dues generalitats, la tradicional, la que va aparèixer després de les Corts de Cervera de 1359, i aquesta creada pel rei a Tarragona. I a més de dues generalitats i dues reis, el que tenim és molta guerra, molta misèria i molt desastre. El juny del 1463, Enric IV renuncia, no de forma sorprenent, es va dir en començament, al tron de Catalunya. El tron de la Corona d'Aragó, si vol parlar en posició. I abandona els seus nous súbdits. Per què? Perquè dos mesos abans, el dia de Sant Jordi, en una sentència arbitral signada a Bayona, va ser d'àrbitre Lluís XI de França, sempre els francesos, els castellans projectant-se. S'havia decidit que el monarca castellà, Enric IV, retornés a Joan II les places que li havia pres a Navarra, Aragó i a València, que es comprometés a cedir-li el Principat i Barcelona, mentre que per la seva banda Joan II retornava Estella i la seva comarca, el terreny de Navarra i les Merindades, arribat fins avui en dia la Merindat d'Estella, i renunciava a les rendes castellanes que li poguessin pertocar del seu matrimoni amb Joan Enrique, i es comprometia, molt important, si hagués estat tingut en compte, a concedir un perdó general als catalans. Sí, en el termini de 3 mesos li juraven obediència. Aquest als catalans és general, per suposar, també com el perdó, i s'entén que es concretava en Diputació de la Generalitat de la Catalunya General i Consell de Senat. La Generalitat, poc, salta endavant. I és perquè alarmats per la possibilitat de caure sota la sobirania de França, o això en deia, accepten, el partit antirealista accepta l'oferiment del conestable Pere de Portugal, que va esdevenir rei amb el títol de Pere IV de Catalunya, l'espasa del qual és famosa. Era de Portugal, a més, era fill d'Isabel, de l'Isabel, filla del comte Jaume II d'Urgell, del comte que havia estat derrotat a Casp. Per tant, cert sector de historiografia ha dit que el que volien les institucions catalanes era desfer el greuge que 50 anys abans havia patit, transcolinat d'Urgell a Casp. Era un cap militar, un cap civil, que es considerava que estaria en poca autoritat, que seria el servei d'aquest que havia fet rei, que la definitiva la Generalitat i el Consell de Cent anirien movent els fils, com sempre havien fet. La prova no va anar ni molt menys així, però és cert que els esdeveniments bèl·lics van anar girant i continuaren anant favorables als reialistes, a Joan II. L'estiu del 64 va conquerir Lleida i Vilafranca del Penedès, i el febrer del 65 la Generalitat va patir la segona i última gran derrota a Calaf, la segona divisió comarcal actual, la comarca d'Anoia, per dins dels dins de la part Segarra. I van ser fets molt presoners, molt notables catalans, i a mitjan juliol del 66 els realistes van ocupar Cervera, una mica més tard Tortosa, i semblava que la guerra havia d'acabar per exhauriment del sector antijuvenista. A més, el dia de la seva onomàstica, el 29 de juny del 1466, Pere va morir. El Consell, aleshores ja d'una forma impensada, aquesta ja és una sortida estrambòtica, va nomenar rei de Catalunya Renat d'Anjou. Renat d'Anjou era el duc de Provença i membre com Anjou d'un llinatge que havia estat enemic acèrrim de Catalunya a la Mediterrània Occidental. Joan II havia jurat fidelitat a les constitucions de Catalunya. Joan II havia promès que tornaria a perdonar. Aquesta decisió va causar estupor fins i tot entre alguns membres destacats del partit que la va prendre. A més, Renat d'Anjou va limitar a enviar el seu fill, Joan II, el Joan II de Lorena, en dos Joan II, com a lloctinent. Joan II de Lorena va aconseguir l'única victòria destacada per les armes de la Generalitat a Viladamat, a l'Empordà, el novembre del 67. Però això no va poder fer revifar la causa dels enemics dels Trastàmara. Encara que a primers de 1469, finalment, els franco-angevins, els d'Anjou, de la Generalitat, van conquerir Girona. Per què? L'octubre del 1469 va tenir lloc un esdeveniment cabdal, de fet, el llibre de text era l'esdeveniment que havia suposat un dels 30.000 naixements que ha tingut a Espanya. Que va ser el casament de los reis catòlics. En primer lloc, l'octubre del 69 no van casar reis, sinó que eren prínceps, s'ha de precisar. Un era Ferran, que no tenia gens clar que hagués de regnar, el seu pare estava immers en una guerra civil, perquè passava ell mateix a Isabella. Ara, sí que és cert que Joan II va obtenir un poderós aliat militar i que les armes franceses de Lluís XI li sumaven les castellanes. En les corts celebrades a Montsó, el 1470, Aragó i València van oferir suport econòmic a Joan II, de Catalunya-Aragó. I a finals de 1470 va morir Joan de Lorena. I hi havia un neguit extraordinari, que era de Portugal, agafa la corona i es mor, Joan de Lorena es mor, patia, de tota manera envien el seu fill, homònim, Joan, conegut com Joan de Calàbria. A les darreries del 1471, les tropes de Joan II i amb l'inestimable ajut dels remenses recuperen Girona. I nombroses viles de l'Empordà, del Vallès, del Maresme, van sotmetent-se a Joan II. Del 26 de novembre del 1471 s'inicia el segon i definitiu setge de Barcelona, que resistirà pràcticament un any. La capitulació de Pedralbes signa el monestir homònim el 16 d'octubre de 1472. Després de 10 anys d'una guerra de devastació terrible, paurosa. S'esmentaven els fets de Sarral, la Conca de Barberà, això en podrien esmentar moltíssims altres. Cremes, saquetges, destruccions, pillatges, incendis, la tarea política de terra acabada tant per un bando com per un altre. La guerra civil va suposar l'enfonsament definitiu de Catalunya. El 24 d'octubre de 1472, quan es va signar la capitulació de Pedralbes, el primer que va fer Joan va ser anul·lar la de Vilafranca, que era humiliat per ell. El sobirà, a partir de les hores, va maniobrar molta destresa. Va pretendre fer veure que no hi havia ni vencedors ni vençuts, encara que la Generalitat havia perdut la guerra. Va alliberar tots els presoners. Va ordenar el sobreseïment de les causes judicials. Va anul·lar fins i tot les sentències judicials dels temps de la guerra, entenent que estaven viciades. I va retornar els béns confiscats, que tenint en compte que la monarquia estava i realísticament parlant exhausta, però no he de fer molt. El rei, però, només va aconseguir de normalitzar, i d'aquella manera, les relacions amb l'oligarquia catalana, amb els seus amics. Però les reivindicacions populars van quedar, no sé si resoltes, jo gairebé us podria dir que desateses. La qüestió remensa, la reforma de les institucions, el paper de la busca, això no se'n va parlar absolutament per res. El rei es va limitar a ennoblir Francesc de Verntallat. El va anomenar vescomte d'Hostoles, als Hostoles. Doncs el pren remensa, no se'n va preocupar, els remensa es van sentir doblement traïts pel rei al qual havien ajudat a guanyar i pel que havia estat el seu líder. La misèria es va apoderar de Catalunya i els darrers anys del regnat de Joan, Joan va regnar encara 7 anys més, semblant un espectre. Ja dic espectre, una persona destrossada per la lluita, primer a Navarra, després a Catalunya. Aquests 7 anys que van de regnat van ser d'una inoperància absoluta, total. El país estava enfonsat en una greu crisi econòmica, amb una població empobrida, molt mancat de recursos humans. Penseu que en aquest moment hi devia haver 350 o 400 mil persones a Catalunya, no pas més. Amb encara 4.000 quilòmetres quadrats més que avui en dia, perquè encara teníem la Catalunya Nord, on no hi descansava. El gran comerç en decadència, la moneda devaluada, sotmesa a les alteracions brutals, un nou reament social, moral, psicològic, de primera magnitud, propi de qualsevol sortida d'una guerra civil. Aquesta va ser la situació que va heretar Ferran. Ferran II, sobretot arran dels estudis de Jaume Vicenç Vives, ha estat considerat com un rei corredreçada, que servir la mateixa paraula a tot. Ferran II es va preocupar de la situació de la mensa. quan Barcelona es va preocupar de reformar les institucions. I encara que ara us explicarem per acabar el tema de Mèxica, hem de saber que les conseqüències de la guerra civil són manifestament importants, perquè col·locarà a Catalunya, com va dir Pierre Grapa, no sé si buscant-ho de la manera que jo busco, al marge de la dinàmica imperial. Justament quan la corona de Castella amb 8 milions d'habitants aconseguirà de projectar-se cap al nou món, per fer el que va fer, que ja ho sabem, però això no està, això és un altre tema, molt llarg. Aconseguirà de projectar-se cap al nou món, Catalunya no tindrà forces, a part que la frontera americana haurà estat prohibida. Bé, que només es pot prohibir no que s'ha negat alguna vegada, tenia un joc de paraules. Catalunya serà, al segle XVII i XVII, un país de bandolers, un país de gavatxos, amb un 15-20% de població procedent del Regne de França, de la zona de la llengua d'Oc, que parlava de poc i de pòjo. Un país seriosament desestructurat, amb una presència estatal molt feble, amb una situació semblant a la que en altres senadores va donar a aparició fenòmens com la màfia, que mentre estan totalment desvirtuats, que tenen una exigència històrica molt paral·lela a la situació que estructuralment es vivia a Catalunya. Aquesta és tota una altra història, la Catalunya dels temps moderns. Per cloure, l'any 1486, quan ja feia 7 anys que regnava, Ferran II dicta sentència arbitral des del monestir extremeny de Santa Maria de Guadalupe, redactada en castellà, el rei no es parlava en castellà. Se la coneix com la sentència arbitral de Guadalupe. I aquesta sentència pone fi, es diu, al dret de la mesa que convenia el valor mínim de 100 anys. Què ha hagut de passar perquè s'esdevingui això? Que hi ha hagut d'haver una segona guerra remensa. La primera guerra remensa es confon amb la civil. El segon assentament dels remenses és de 1483, dura fins a 1484, quan els remenses són desfets a Llerona. Els remenses venen acampillats per Pere Joan Sala. Pere Joan Sala és el líder del sector radical, de l'ala radical del moviment pagès. D'un moviment pagès que arriba a plantejar, i atenció a la data, 1486, perquè permet de donar-se del primerenc que és, del primerenc que és aquesta manifestació, la supressió del sistema feudal que s'esdevindrà el 1835. Per tant, el que Ferran decideix en la sentència arbitral de Guadalupe ha estat molt lluny del que eren les aspiracions pageses. Llegiran en molts textos que la sentència arbitral de Guadalupe aboleix els mals usos i les consuetuds iniques. Bé, és una quantitat parcial. La sentència arbitral de Guadalupe estableix que els pagesos de remensa poden comprar l'abolició dels mals usos i les consuetuds iniques. No és ben bé el mateix una cosa que una altra. I si no, que li preguntin a Joan de Canyamàs. I cloc la integració. Joan de Canyamàs entra com patente contra Ferran II el desembre de 1492, com està dit. El dietari de la Generalitat de dir que era atemptat, no res, tres línies, i amb tres línies, I amb un full que intercalen entre dues pàgines amb posterioritat. El manual de Nobel Jardins, com dit ahir el passat de cent, en fa una descripció una mica més llarga, i és allí on Joan de Canyamàs és reputat de pagès bar et traïdor, corat, o sigui, fora. El procés, no sé si ets hauria de dir, no s'ha conservat. No sé, fins per si hi va haver mai. Joan de Canyamàs treu una espasa curta de sota la capa, encara avui ens estem interrogant de com aconsegueix arribar tan a prop del rei, i llença com d'espasa contra Ferran Collera. El d'espasa contra el rei, que era una reencarnació de Déu a la terra, amb intenció de decapitar-la. En aquell mateix moment, un cortesà del seguici de Ferran crida el rei, i el rei es mou per escoltar-la. Llavors l'espasa passa fregada. Aquí la historiografia castellana hi va afegir la intervenció miraculosa d'un collar que li havia regalat la reina Isabel, que com va fer saltar l'espasa no va fer saltar un collar a més de dur un arnès, com a mínim. Però bé, intenta descarregar el segon cop, però aleshores ja és reduït, llencen a terra i el conseguís sistema d'empunyada per acabar la feina allà. I el rei, amb una mà aguantant-se el degotall de sang que tenia amb l'altra estesa, diu, no lo mateix. Per què? Perquè el que volen és interrogar-lo, sotmetre la tortura. Si el rei hagués tingut clar de bon començament que Joan de Canyamàs actuava sol, que Joan de Canyamàs no formava part absolutament de res, que era un pagès poli, va, entre i tot, l'haurien deixat sec a si mateix. O sotmeten a les més terribles tortures, a una mort espantosa que m'estalvio, la vida pròpia de la manera com s'exercia la justícia a l'època. Sàpiguen que les seves cendres encara no estan pares. I tot amb l'intent de fer-li confessar si formava part d'una conspiració, si hi havia una trama ordida per assassinar el rei. Quan havien passat 20 anys de l'aclarament de la Guerra Civil. Acabo parlant de les seves preguntes, o de les vostres preguntes, he combinat sempre el curs de vostès, amb una actuació de la reina Isabel que demostra que certament monta tanto i tanto monta i se ve descarnando. El cronista Miquel Tartolini, que aleshores era l'Arxiu Reial de Barcelona, que havia l'Arxiu de l'Arxiu d'Aragó, és una persona que va presenciar directament els fets i que els va seguir de prop i que ens ha llegat la principal crònica que tenia, a part d'un cortesà castellà del Sanici, el rei d'Armalda. Gabriel Ruiz explica que el rei, que és el pare que ell sabe, va estar 3-4 dies al llit, que va anar, com els dit abans, per això és preciosa, d'un fil d'aranya que no morís. Sabem què va fer la seva esposa. Va cridar les galeries al port de Barcelona per marxar. Temerosa, això diu, tant Carbonell com Bernal, de res, és cap inversió en els nacionalistes catalans. Per marxar temerosa que es produís una revolta davant una part del territori considerada víscola, indòmica, difícilment subjectable, fins i tot es van fer algunes seguides sobre els jueus, perquè aquell any havien estat expulsats, ja saben que l'any 92 hi ha molts esdeveniments cantals, el descobriment de l'Amèrica, la gramàtica castellana de Mendoza, l'expulsió de les judies, Doncs són els jueus que havien estat expulsats per veure si també tenien alguna cosa a veure amb aquesta maquinació. Avui sabem que Joan de Canyamàs era simplement el dement de la seva força, un pagès de remensa. Sabem que era més gran un pagès de remensa que no havia pogut pagar els talls. Que per tant continuava subjecte als mals ulls i als confusos. Que havia hagut de marxar al rei de França perquè havia estat bandejat, és a dir, agitat de pau i treva, fet fora de la pau i treva. Que potser sí que havia escollit. Però que estava prou o bé boig, o bé radiat, o bé les dues coses a la vegada, com per decidir i aprendre la justícia sobre aquella persona que considerava que ell i el seu pare havien traït els interessos de diverses generacions de pagesos que havien lluitat en favor de la monarquia i que havien aconseguit, en un moment extraordinàriament difícil, de garantir la continuïtat d'aquesta monarquia en el tram de la monarquia de Roma. Encara aquí. Gràcies.